El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
La situació de sequera es complica. L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha revisat la situació a les conques internes i ha declarat l'alerta hidrològica a l'aqüífer del Fluvià Muga, que abasteix un total de 22 municipis de l'Alt Empordà. Amb aquestes ja són 9 les àrees de Catalunya en aquesta situació. La decisió s'ha pres després de constatar que la massa d'aigua subterrània ha patit un descens constant de nivell en els darrers mesos fins a situar-se als 15,4 metres per sobre del nivell del mar. L'entrada en vigor d'aquest nou escenari serà efectiva a finals de setmana quan es publiqui el document oficial de la Generalitat. Serà llavors quan s'aplicaran les limitacions en l'ús de l'aigua que en cap cas afectaran a l'aigua de boca. En parlem a aquesta hora de tot plegat amb el Xavier Duran, portaveu de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia i gràcies a vosaltres.
De seguida anirem a la situació de Sabadell, també passarem per aquesta situació a l'Alt Empordà, però en general, si haguéssim d'analitzar la situació a tot Catalunya, com diríem que estem a Catalunya a nivell de sequera ara mateix?
A veure, la situació global a Catalunya, bueno, estem des del mes d'octubre de l'any passat amb el decret de sequera, bueno, amb el pla de sequera activat. Ja en aquell moment ja es va constatar que hi havia un descens de reserves que era bastant doncs, constant i que no hi havia un aturador, i des d'aquest temps s'han anat activant els diferents escenaris en funció de l'estat de la sequera a Catalunya. Hi ha hagut unitats que han entrat directament en alerta, sobretot aquestes que depenen d'aigua d'aqüífers, que serien, com dius, com molt bé has dit a la introducció, el Fluvià Muga, o també el Carme Capellades, que són dues unitats que depenen de les aigües subterrànies i que estan en alerta. I després, progressivament, han entrat en aquest escenari el que serien unitats que, diguéssim, que depenen de l'aigua de la pluja, que tenen captacions pròpies, sigui l'aigua de pous, captacions superficials, fins i tot basses, que a l'haver-hi un descens de la pluviometria i no haver-hi una recàrrega, doncs també s'ha entrat en aquest escenari d'alerta. Ara mateix són al voltant, bueno, exactament són 301 municipis amb més de 700.000 habitants que estarien en aquest escenari d'alerta en el que és l'àmbit de les conques internes, que és el que gestionem nosaltres com a ACA. Després hi hauria la part catalana de l'Ebre, que aquí la competència és de la Confederació Hidrogràfica. Ells tenen uns altres indicadors. En principi allà la principal demanda d'aigua és per a usos agrícoles, i en aquell cas doncs, les demandes d'aigua de boca estan garantides, però sí que en el cas de que no plogués i en el futur doncs, no hi hagués una recàrrega dels embassaments, doncs no es podrien garantir les demandes de reg. O sigui que a nivell general estem en una situació doncs, de que les reserves van baixant, que portem doncs, vora dos anys que el règim de pluges és inferior al que és normal i doncs, hem de fer un seguiment de la situació a més doncs, per veure realment quines mesures s'apliquen.
Per tant, la situació s'està complicant. Podríem dir que ha anat empitjorant en els últims mesos, és a dir, cada vegada, avui al matí explicàvem, no? Tardor, primavera són les estacions en què teòricament hauria de ploure. La meteorologia ens costa fer creure que estem a la tardor, però vaja, això és el que diu el calendari, i de pluja se n'ha vist poca, de moment.
Sí, de fet, ja des de finals de l'any 2020, o sigui, 2020 vam tenir doncs, uns primers 10 mesos molt, molt humits. Recordem que a principis de gener del 2020 va haver-hi el Glòria. Això va fer que durant tot l'any tinguéssim un volum de reserves molt alt, però ja cap a finals del 2020 ja es va començar a notar una disminució del règim de pluges. 2021 ha estat un any molt sec, vam tenir doncs, una primavera que va servir per recarregar una mica els embassaments i fer possible doncs, que a l'estiu no hi hagués cap tipus de problema, però la tardor de l'any passat ja va ser molt seca, l'hivern també va estar en línies generals molt sec, va haver-hi molt poca neu en els Pirineus, i la primavera d'aquest any va haver-hi pluges, però aquestes pluges sobretot van ser en el litoral i prelitoral. Va haver-hi una part de l'aigua que sí que va repercutir en el que serien les capçaleres dels rius, i va haver-hi un petit increment de reserves, però no el suficient. Això que ha provocat que l'estiu, que és l'època de l'any que hi ha un major número de demanda, perquè hi ha doncs, un increment del consum domèstic, hi ha les campanyes de reg, també doncs, haver-hi més calor, hi ha una evaporació de l'aigua, doncs això també ha anat fent que les reserves hagin anat baixant progressivament. Vam tenir una pausa al mes d'agost, que precisament és un mes que habitualment doncs, no hi ha pluges, doncs aquest mes d'agost sí que va haver-hi diverses episodis de pluges que van permetre que la capçalera doncs, anés entrant aigua als embassaments, no per pujar nivells, però sí per estabilitzar-los. O sigui que el que va fer és, diguéssim, donar-nos com una treva d'un mes per fer que els embassaments es mantinguessin en aquest escenari, però ara també ens tornem a trobar en una situació que els embassaments baixen a un ritme més lent que l'estiu, perquè ara la demanda és inferior, però que al no haver-hi pluges doncs, van baixant de manera progressiva.
I en tot aquest context, com ens trobem aquí a la xarxa Ter Llobregat? Quina és la situació de la zona doncs, que abasteix a la ciutat de Sabadell?
Sí, la xarxa de Ter Llobregat, els embassaments de Llobregat i del Ter, estan ara mateix al voltant del 37% de la seva capacitat. Hem de tenir en compte que des del mes de febrer d'aquest 2022 es va decretar la sanitat de prealerta, que és quan les reserves estan per sota del 60%, o sigui que en aquests 8-9 mesos que han passat les reserves han baixat al voltant d'uns 25 punts, i en aquest període, doncs, quan s'entra en la fase de prealerta, no hi ha cap restricció, però sí que es comencen a intensificar el que són els contactes amb els ajuntaments i les administracions locals per començar, doncs, diguéssim, a configurar o a tenir a punt els plans d'emergència en cas que la situació s'agreugi, i és una fase en què entra en joc de manera molt important la desalinització. O sigui, les desalinitzadores de Catalunya, que en són dues, que és una està al Prat de Llobregat i l'altra està a Blanes, normalment funcionen a un règim de producció baix, al voltant d'un 20-30%, però en el cas de que les reserves deixin per sota del 60%, doncs aquestes plantes comencen a incrementar la seva producció. Van pujar fins al 85%, i des del mes d'agost estan funcionant el que seria gairebé la seva màxima capacitat, que és al voltant d'un 90%, i això, doncs, el que està fent és ajudar a portar més aigua al sistema i a fer que el descens dels embassaments sigui més lent. Si no haguéssim tingut l'aigua d'aquestes desalinitzadores, doncs si ara estem al 37, sense elles potser ara estaríem al 30.
I què significa estar en un 37? És a dir, el percentatge l'entenc, però vull dir les conseqüències, sí, a nivell de com de l'aigua que consumim, de l'aigua que baixa als rius, perquè entenc que tot això també afecta a la part, doncs, ja de com viu el propi riu, no? De com està el propi riu amb menys quantitat d'aigua que hi baixi, no?
Sí, sí, per suposat. O sigui, està en un 37%, a veure, perquè et facis una idea una mica de, diguéssim, de quina situació està i com ens podem trobar en les properes setmanes. Amb aquest 37%, ara mateix estaríem al voltant d'uns 228 hectòmetres cúbics emmagatzemats d'aigua en tot el sistema Ter Llobregat. Seria en el moment que baixéssim per sota dels 210 que es podria entrar en el que seria l'escenari d'alerta. En aquest escenari d'alerta, doncs, ja et dic, hi ha una sèrie de reduccions d'aigua en alguns usos, com has comentat tu al principi de la teva introducció, per a usos agraris, ramaders, industrials i lúdics, i ja et dic, és una situació que és el que dius tu, doncs sí que comença a haver-hi un descens de reserves, això també comporta que els rius, doncs, portin menys cabal, a part, doncs, que no puguin tenir, doncs, una aportació d'aigua cap als embassaments que pugui fer créixer les reserves, doncs també és el que comentes tu, doncs també notem rius més secs, rius que també hem de tenir, doncs, un control major, perquè realment, doncs, pot haver-hi en alguns rius, doncs, que tinguin un cabal discontinu, que hi pugui haver-hi zones que l'aigua quedi entollada i a partir d'allà s'hagi de mirar, doncs, realment, doncs, de si hi ha peixos, doncs, intentar veure, doncs, realment de si s'apliquen mesures perquè no, aquests peixos no quedin allà aïllats i puguin morir.
Clar, problemàtiques pròpies del propi ecosistema, no? De la zona concreta del riu en el qual ens estiguem situant. Deies ara, estem a 228, quan estiguem per sota de 210, els que no estem avasats a aquestes xifres, això en quant de temps es podria produir si no hi ha pluges?
Això sí, en el cas de que no hi hagués pluges, seria, ja et dic, orientativament al voltant de finals de novembre, principis del mes de desembre, en el cas de que no hi haguessin cap mena de pluges.
I les previsions què diuen?
Bé, les previsions, en moltes ocasions hem trobat que hi ha previsions i models que apunten cap a una situació concreta que després la situació canvia. Ara fa un parell o tres de setmanes també es parlava molt de que venia una llevantada a Catalunya, que seria general i amb pluges quantioses, i a mesura que anaven avançant els pronòstics, doncs anaven canviant. Sembla que els models indiquen que de cara al mes de novembre, desembre i gener serien mesos més humits del que tocaria, o sigui que seria realment, doncs, una bona notícia perquè serviria per aportar aigua cap als embassaments. Després, clar, s'hauria de veure si aquestes pluges repercuteixen el que és la capçalera dels rius o són pluges a més de registrades en l'àmbit litoral. S'ha de seguir, el que passa és que per realment revertir aquesta situació, doncs, fa falta que siguin pluges quantioses, generals, i que siguin continuades de l'anar fent. O sigui, si són pluges d'aquestes convectives, que hi ha una tempesta concreta en un punt concret que fan pujar en un moment el cabal i després torna a baixar, aquestes no són suficients per incrementar reserves.
Clar, això és el que t'anava a preguntar també, perquè se sap, bueno, hi ha aquella cèlebre cançó, no?, que en aquest país no sap ploure, que és una expressió també molt quotidiana, i entenc que això també és important, no?, com plou, no?, com arriba aquesta aigua, on arriba, però també com és, no?, aquesta pluja.
Per descomptat. No sé si recordeu cap al mes de setembre que va haver-hi uns aiguats molt forts en el que seria el litoral de Catalunya, i va haver-hi dues zones concretes, una va ser en el Maresme, concretament a la zona de Mataró, i una altra a Tarragona, que va provocar danys materials importants, i és el que comentaves tu, la pluja realment, la situació que seria més beneficiosa per les capçaleres dels rius són aquests episodis que a vegades tenim de llevantada, que són pluges que venen doncs, de mar cap a terra, que són pluges continuades, que d'anar fent, o sigui, no són allò patacs d'aquests d'aigua que t'aporten molta aigua en poc temps, sinó de pluges continuades, d'anar portant, perquè realment el que interessa és que el terra es vagi humitejant, vagi quedant-se ple d'aigua, i en el moment que, diguéssim, que hi ha el terra, hi ha doncs, aquesta aigua que els arbres han anat absorbint i que ja no poden absorbir més, doncs tota aquesta aigua després vagi cap a rius i cap a embassaments, o sigui, és el que es necessita, una pluja que sigui continuada, que sigui doncs, durant dies i d'aquestes que diem nosaltres d'anar fent.
Uh-huh. Parlàvem abans de la zona del Fluvià Muga, no?, dels aqüífers. Se n'ha parlat també alguna vegada d'aqüífers de la zona de Sabadell, de la zona de Castellà del Vallès, Sant Llorenç de Vall. En aquest cas, aquests aqüífers no es fan servir per l'aigua de boca a la ciutat de Sabadell?
Sí, n'hi ha alguns que segurament sí que es poden fer servir per aigua de boca. O sigui, tingues en compte que hi ha municipis, Sabadell és un cas que està connectat a la xarxa del Llobregat i que té la possibilitat, per una banda, doncs, de tenir aquests recursos provenients dels embassaments del Ter i del Llobregat i que després també pugui tenir captacions pròpies que pugui fer servir doncs, això doncs, per a l'aigua de boca, també pel tema de reg de jardins i per temes doncs, d'usos municipals. En la zona del Vallès Occidental, com bé deies, també doncs, hi ha altres municipis que sí que s'abasteixen d'aigües subterrànies. També parlàvem doncs, que hi ha casos en el Vallès Occidental d'alguns municipis que estan ara mateix en situació d'alerta, que són al voltant d'uns 4, i que són això, doncs, municipis que tenen captacions pròpies, que són pous propis, no és un gran aqüífer del que depenguin, i que en aquest cas estiguin en situació d'alerta per això, doncs, perquè realment estan en una situació doncs, que pot haver-hi doncs, un esgotament de la reserva d'aigua que tenen.
I en aquests municipis el que caldria, per tant, és que la pluja també caigués aquí, no només a les capçaleres dels rius, no?
Sí, per descomptat. O sigui, diguéssim que la pluja, per una banda, pel que seria embassaments, doncs és pluja que ha de caure a capçalera, però també, diguéssim, per a zones que no estan connectades a cap gran xarxa supramunicipal i que depenen de captacions pròpies, doncs en aquest cas sí que és necessari doncs, això, doncs, que hi hagi pluges també en aquests punts, que també doncs, serveixin per anar recarregant el que són les seves captacions pròpies i a partir d'aquí doncs, ja es pugui garantir l'aigua i que no hi hagi, diguéssim, una pèrdua de recursos.
I el que està passant en aquestes zones de Catalunya, en aquests 301 municipis que explicàvem al principi, aquests més de 700 habitants, és que la situació en aquestes zones ha arribat a la fase, diguéssim, 2 del que estàvem explicant a Sabadell que podríem arribar, no? Si no plou en breu.
Sí, el que passa és que, diguéssim, Sabadell i tot el que és el Ter Llobregat té la singularitat de que tu passes de l'escenari de normalitat a l'escenari de prealerta. O sigui, diguéssim que hi ha un escenari intermig perquè realment, doncs, amb els embassaments és més fàcil poder quantificar quina és la demanda d'aigua que fa falta i perquè també tens doncs, les desalinitzadores que fan una aportació al sistema. En aquests municipis que comentaves tu, ja et dic, són municipis que tenen això, doncs, captacions pròpies i l'índex, diguéssim, que es fixa per saber quina és la quantitat d'aigua que tenen és la pluviometria. O sigui, s'analitza quin és el volum d'aigua que ha plogut en aquestes zones en els darrers mesos i a partir d'aquí és on es defineix aquest barem. Ja et dic, en aquest cas sí que s'ha passat de la situació de normalitat a la situació d'alerta, que, com abans he comentat, és una situació doncs, que ja et dic, és una restricció d'usos que serien usos agrícoles, ramaders, industrials i lúdics i no tindria un efecte directe en el que és el consum del ciutadà. Sí que hi ha unes limitacions pel que seria doncs, el tema d'ompliment de piscines i pel tema del reg de jardins, doncs, que s'estableixen també una sèrie de recomanacions, però en principi el que és l'aigua de boca doncs, no hauríem de tenir problemes.
Però podria passar? És a dir, si seguim així amb aquest estat de sequera que costa tant que plogui, que quan plou no fa aquesta funció que dèiem ara d'omplir, podríem arribar al punt d'haver de tenir restriccions o d'haver de fer restriccions en aigua de boca?
En aigua de boca, si ens referim al que seria el sistema Ter Llobregat fins a l'escenari d'emergència, que és quan estan els embassaments per sota del 16%, és quan es preveu que hi hagi algun tipus de mesura que pogués tenir un efecte directe en el ciutadà, o sigui, el que parlaves tu, doncs, que hi pogués haver-hi talls en algun moment del dia o que hi pogués haver-hi mesures com la baixada de pressió. Això es contempla amb mesures, amb els embassaments que estarien al voltant del 16% de la seva capacitat. Sí que hi ha municipis, ja et dic, ara no sé si aquí a la zona del Vallès, però sí que en altres zones de Catalunya, com per exemple per la zona de la Conca de Barberà, com de municipis doncs, que sí que tenen problemes de subministrament, que a l'haver-hi doncs, això, doncs, tenen una captació doncs, que l'aigua doncs, comença doncs, a tenir un nivell més baix i que sí que s'ha de recórrer el que seria l'abastiment de camions cisterna. I això, doncs, molts municipis que poden tenir problemes d'aigua ara mateix, doncs, estan recorrent aquest suport, doncs, per poder garantir les demandes del municipi.
Per tant, aquesta situació que es pot produir. S'ha arribat mai en un cas com aquest? Perquè recordem molt la sequera del 2008. Hi ha algun paral·lelisme amb el que està passant ara?
Home, a nivell de reserves estaríem a uns nivells bastant similars als de fa 15 anys. El que passa és que en aquell moment no teníem els recursos que tenim ara. O sigui, en aquell moment no teníem dessalinitzadores, amb la sequera de 2007-2008 es van recuperar pous i captacions que estaven en desús i també es van fer diverses millores en tractaments de potabilització, a més també de l'ús de l'aigua regenerada. Ara estem en un volum de reserves que és molt similar, però clar, tenim la garantia de les dessalinitzadores, que en el que des de febrer fins ara han produït al voltant d'uns 48-49 hectòmetres cúbics d'aigua, que això realment doncs, seria l'equivalent a com si tinguéssim un altre embassament. O sigui que la situació a nivell de reserves sí que podria ser molt, molt analògica en el que era fa 15 anys, però sí que ara també doncs, tenim més recursos doncs, per aportar al sistema i fer doncs, que diguéssim que la reducció de reserves s'alenteixi més.
I el ciutadà què pot fer? Perquè n'hem parlat moltes vegades, no?, amb la gent de la companyia d'Aigües de Sabadell, no?, d'Aigües de Sabadell, a l'entorn de tota aquella conscienciació que havia fet la població, no?, després de la sequera de 2008, aquella capacitat de reduir l'aigua que gastem, aquella consciència, no?, de que l'aigua és un bé escàs i no podem gastar aigua, allò de tancar l'aixeta mentre rentem les dents, etcètera, etcètera, coses que s'han convertit en quotidianitats. A partir d'aquí, la població realment podria fer també alguna part de més estalvi i alguns consells que també podrien ser per la població en aquest sentit?
Sí, tot i que tinguem en compte que la ciutadania catalana ja va ser exemplar amb la sequera de 2007 i 2008. Recordo que en aquell moment l'estalvi va arribar a ser en alguns moments el 20% del que seria la demanda de referència, o sigui que es va reduir molt el consum. Després de la sequera, per lògica, els consums sempre s'incrementen una mica, a part també doncs, hem de tenir en compte que un cop passa la sequera de 2007-2008 ja no està actiu el que era el decret de sequera, que també preveia una sèrie de mesures doncs, per reduir els consums, però sí que des de la sequera fins ara s'ha anat mantenint aquest estalvi. Sí que aquest estiu, bueno, sobretot a partir del mes de maig i juliol i agost, sí que hi ha hagut alguns moments que les puntes de consum han estat més elevades del que és habitual, però això també és molt atribuïble al que seria aquestes onades de calor que hem anat patint en aquest estiu. La ciutadania està clarament conscienciada i realment doncs, sí que jo crec que tothom és conscient de que realment vivim en una zona que realment l'aigua és un bé molt escàs, que hi ha períodes de sequera que poden tenir una durada molt llarga com el que estem vivint ara mateix, i per descomptat que es pot fer. Vull dir, qualsevol persona que intenti doncs, això, doncs, tenir un consum més eficient a casa, que a l'hora de rentar-se les dents tanqui l'aixeta, a l'hora d'afaitar-se també tanqui l'aixeta, que faci dutxa en comptes de bany, que empri electrodomèstics que siguin de baix consum. Totes aquestes mesures ajuden, o sigui, ja només que diverses persones ja facin aquesta reducció de l'aigua, doncs això és un estalvi que ens beneficia a tots, i és una aigua que si avui no consumim, la tindrem demà.
Xavier Duran, portaveu de l'ACA, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
Igualment per tu, bon dia, Mireia.
Adéu, bon dia.